Són les 8 del vespre.
Camins.
Penúltim programa El Llaunat de Camins en la nostra setmana nadalenca Fum Fum Fum. Demà, us recordo, no tindrem programa perquè us oferirem íntegra la missa de les famílies des de la Catedral de Barcelona. Però ara sí, ara toca, ara és el moment, ara Macedònia. Estar en Llaunat és curiós, perquè clar, jo estic aquí parlant en la ràdio, però no estic aquí parlant en la ràdio. Bé, és una mica per tornar-se boig. Us dono la bona vesprada d'aquest dijous 29 de desembre del 2022. Se'ns acaba l'any, amics, i començarem aquest nou programa recuperant la visita que ens va fer l'escriptora Susana Vallejo. Ella ens va presentar el seu llibre 9 dies en el jardí de Kiev, un regal perfecte, per cert, per aquest Nadal. Seguirem amb Laura Polo d'Alfó i la seva entrevista sobre economia col·laborativa i políglota, amb nois que, escolta, tenien bona planta. I rematarem el programa amb una de les visites de divendres del gran David Serra, el gran David Serra, Pura Ràdio, en què ens va desgranar com són les aficions de les seleccions que varen participar en el Mundial de Futbol, eh? Muchacho, que gran és David Serra. Des d'ara i fins les 9, la ràdio es torna Tutti Frutti, la Raga fent l'espot de Freixenet, la caravana del Trias camí de Betlem, el Pol és un elfo més i la banda de camins us fem ràdio. Que comiencen los juegos.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Tots amb les oïdes ben obertes, fem camins per un món de fantasia.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 de la vesprada, Camins, a Ràdio Estel.
Esta sala d'espera, sin esperanza.
El mes de Sabina sempre va bé. Ara diré, bueno, parleu un llibre de fantasia, poseu a Sabina per ambientar-lo, sempre va bé. Sabina sempre va bé. Susana Vallejo, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Escolta, tinc una primera pregunta així a quemar ropa, després expliquem bé. Què significa escriure per tu? Què trobes en l'escriptura?
Mira, precisament, avui parlava d'una cosa semblant i jo crec que per mi escriure és conmoure. I conmoure què és, clar, perquè sona com fer plorar, fer riure, és fer que el lector tingui sensacions, sensació la que sigui. Potser anar a un altre món, en aquest cas un jardí, en un altre món.
Ara explicarem.
O simplement això, oblidar-se de la realitat, estar a un altre lloc i que es pugui sentir coses.
Susana Vallejo va néixer a Madrid, resideix des de fa molts anys a Barcelona, des del 94, tinc entès. Llicenciada en publicitat i relacions públiques, experta en comunicació, ha compaginat el seu treball en temes de comunicació amb l'escriptura de 14 novel·les de gèneres molt diversos, com el gènere negre, la ciència-ficció, la fantasia, la literatura juvenil e infantil. A més, és sòcia fundadora de l'escola d'escriptura online, fantàstica.com, per tant, molt entregada, no?, a l'escriptura. Entre les seves obres destaquen Calle Berlín 109, la saga fantàstica Porta Coeli, El espíritu de l'último verano, amb el qual vas guanyar el premi EDB 2011, o Irlanda sin ti, que ja és un nom que m'atrau, només el nom de la novel·la. I també, molt interessant, vull destacar-lo, el assaig humorístic Madre de dragones, com ser una friki mamà i no morir en el intento. I mira, per aquí vaig a començar, Susana, perquè antes de les motomamis, que ara estan molt de moda, esteu les friquimamis. Tu eres una friquimami?
I tant.
I en què consisteix ser una friquimami?
Això és molt fàcil. Ets mami, ets mamà, ara ja la meva nena és molt gran, però bueno, ets mare sempre.
Clar.
I a més ets friqui, que jo soc friqui, orgullosa de ser-ho.
Orgullo friqui.
I tant, i tant. I això vull dir que m'agrada molt la ciència-ficció, la fantasia, llegir, el terror, totes aquestes coses.
Doncs jo m'identifico. Jo crec que sóc un
ja ho sabia jo, veient la teva samarreta,
avui,
ja sabia jo que ens aniríem trobant.
Llueixo una samarreta de Los Vengadores, amb tota la colla de Los Vengadores aquí. Ara estàs presentant, i per això t'he convidat principalment, 9 dies en el jardí de Kiev, una petita o gran joia literària en forma de fàbula, de corte ecologista, de matís ecologista, que conta la història del petit Sergei i les seves aventures a aquest jardí, no? El jardí de Kiev, un lloc màgic, rebossant de llegendes, personatges meravellosos. Un llibre, 9 dies en el jardí de Kiev, que abans de ser llibre va ser un somni.
Sí, la idea, clar, moltes vegades tu ets escriptor o escriptora en aquest cas, i moltes vegades et pregunten i les idees d'on venen. I aquesta idea va ser d'un somni, però d'un somni somniant tot, que jo agafava un llibre...
D'aquests intensos, d'aquests que...
Sí, sí, molt, molt fort, era molt, molt intens.
Sí.
I jo agafava un llibre, el meu somni, que es deia 9 noches en el jardín de Kiev, i començava a llegir, i em vaig despertar i vaig pensar, ostres, aquesta és una idea, és una idea cojonuda, ho he d'escriure. I ho vaig escriure, i de fet el llibre ha estat tot el que vaig escriure aquesta nit. És tot això que estàs mirant ahir en
de
aquesta
fet,
pàgina.
És que tinc el llibre entre les meves mans. De fet, imagino que aquesta part d'aquí va ser com les teves notes, no?
Sí, a les 3 de la matinada, allà mateix, perquè moltes vegades jo tinc idees somniant, i dic, mira, ja ho escriuré demà al matí, que després no te'n recordes de
res. No, has d'apuntar-lo al moment.
Però això sí que ho vaig fer al moment, i són aquestes notes que les tinc guardades, clar.
És interessant també el que dius en la teva nota com a introducció, perquè clar, tot succeeix, l'acció succeeix a Kiev, que des de fa un temps té aquestes connotacions tràgiques, però clar, tu, en el moment que tu vas tenir aquest somni, no hi havia guerra encara.
Mira la meva cara, o sigui, però de veritat, però no sé quina mala sort o què, però clar, aquest somni ho vaig tenir fa 10 anys, o sigui, 10 anys, Kiev, les connotacions de la ciutat, era una ciutat que tenia, és com màgica, és un lloc que està lluny, que és exòtic, i ara... les seves connotacions és la guerra, només la guerra.
I en canvi,
Sí, i tant. Quina merda, perdó.
Sí, no, ja ho pots mentir. Ja m'agrada que utilitzes un llenguatge de planer i directe. Clar i català, es diu això, clar i català. 9 dies en el jardín de Kiev també és un homenatge a la natura i a la tradició de contar històries. Relata 9 dies d'aquest nen, de Sergei, en aquest jardí que està en mitjà de la ciutat i que descobreix per casualitat. Allí entablarà una amistat amb una nena de la seva edat, Tatiana, i amb el oso feroz, que és el guardián del jardí, que li relatarà un conte cada dia mentre li ensenya llocs desconeguts del jardí. Volia començar per la dedicatòria, perquè a mi sempre m'agrada molt les dedicatòries dels llibres, en la que l'autor o autora doncs, se'n recorda d'algú especial, i crec que en el teu cas està molt remarcada, perquè li dediques a la teva mare.
Sí, sí, jo la veritat és que mai faig dedicatòries, normalment no faig això.
I per què en aquest cas?
Però aquesta sí, perquè la meva mare, quan jo era molt petita, m'explicava moltes contes, llegendes, històries, i això, aquest llibre, 9 dies en el jardín de Kiev, és precisament això, un conjunt d'històries que explica el Sergei, el guarda del jardí, i la nena, la Tatiana, que totes les històries al començament semblen que és una allà i otra per acá i que no tenen relació, però al final de tot el lector se n'adona que és com un joc de matriosques, de nines russes, i totes les històries són una sola, que és la història del jardí, però també és la història de Sergei, de Tatiana i del guardià.
Et vas a citar algun moment concret del llibre que m'ha fet reflexionar, t'ho deia abans d'entrar. És un llibre que m'ha fet reflexionar perquè me'l comenti, si et sembla bé. Aquest m'agrada. Los libros, como los jardines, necesitan su tiempo. En aquest cas, anys.
És que és... Mira, quant temps
tu
tira,
tu
vinga,
tira,
jo tiro,
tira.
Jo tiro.
Després de Salvatore, però ho solventarem, això.
No, el que passa és que... aquest llibre, jo he trigat 10 anys en escriure aquest llibre, o sigui, poca broma, que és una
que
cosa
seriosa. Que no és tan habitual, a lo millor.
No, i avui en dia, i a més jo que he escrit llibres per nens i per gent jove, la veritat és que sé com has d'escriure un llibre perquè t'atrapi, no? I aquest és diferent. Aquest és un llibre també d'anar poc a poc. El jardí, com una planta, t'atrapa poc a poc, com en les seves arrels es van posant a dins teu, i és com una trampa però com de despacito, vamos a poc a poc.
Sí. Bueno, les coses importants calen poc a poc.
I és això, jo és, aquest llibre va néixer també al confinament, és quan vaig terminar el llibre.
Sí.
I és quan vaig pensar que necessitàvem el que has dit tu, reflexionar. És un llibre també per reflexionar. Hi ha una història d'amor, està la història de Sergei, hi més de 30 llegendes, històries, contes, però el més important és que és un llibre que et fa pensar que el jardí és una metàfora de moltes coses.
I tant, és que està ple de metàfores.
Sí.
Està ple de metàfores perquè, mira, ara em fas pensar en aquest moment en què l'artista... Bueno, hi ha com una subhistòria, hi ha històries dins de la història, perquè apareix en aquest cas Olga Ivana, que és com la protagonista de moltes de les històries...
De la història més important de totes.
Exactament, li va explicant al nen a Sergei. I aquesta nena, Olga Ivana, es troba un artista, perquè ja té un cor ànima d'artista, i parlen sobre els colors, sobre els colors. I fan aquesta reflexió de com veu ella els colors i com està segur de que són els mateixos colors que ho percep. I ara em feies, amb el que estaves explicant, em fa pensar en això, no? En com pensava que els colors en realitat pot ser l'amor, per exemple. Com sabem? Si jo estic enamorat de tu, o de qui sigui, però com sabem que és l'amor per l'altre? Jo sé el que és per mi, però com el perceps tu, per exemple?
Clar, tu tens una sensació, però tu no saps l'altre que està sentint. I tu, el verd, veus una cosa que dius que és verd, però l'altre que està veient, de veritat.
Sí, sí, sí.
I què sent? I què és la bellesa per tu? I
mira,
què és per l'altre?
És la següent pregunta que tenia, no és trampa, t'estigues...
És veritat.
Mira, perquè hi ha un moment en què hi ha un moment en la conversa entre Sergei i el guardián del jardí, en què li insisteix molt el guardián, dir-li, però què és la bellesa? Descriu-me què és la bellesa. I el nen no sap fer-lo, no s'ha parat mai a pensar què és la bellesa. Què és la bellesa per tu, Susana?
La bellesa, mira, no ho sé què és, però sí que sé que és diferent per tu que per mi. I que moltes vegades és una cosa que sigui lletja, pot tenir la seva bellesa. Jo què sé, el mar, l'aigua, que hi ha...
Una mansió vella, també.
Una mansió vella, en el cas de 9 dies, però la natura... a l'aigua del mar, que moltes vegades hi ha una taca d'oli, i veus l'arcoiris a l'aigua, i l'aigua està contaminada a veure. Però és preciós. Aleshores, és això. La bellesa està en coses que cadascú veu d'una manera diferent.
I en aquest llibre, 9 dies en el jardín de Kiev, ens ajudes a reflexionar sobre tot això.
D'una manera divertida, també.
Home,
és veritat,
i tant.
Que no sigui una castanya.
No, és suau, és agradable, és divertit. És
una passejada per un jardí.
Exactament. Bueno, és que és perfecte, això. Et trec una altra cita del llibre. Una altra ensenyança vital, si m'ho permets. Los momentos más felices de nuestra vida suceden sin que nos demos cuenta. Pensaba en la conversa que va tenir Messi amb Valdano. No sé si ets futbolera tu.
No.
Bueno, no ho ets futbolera. Vale, jo sí, aquí al programa som molt futboleros. I li deia a Valdano a Messi, què sents respecte als millors anys de la teva vida? I diu, que no els vaig gaudir prou. No era conscient del que estava vivint. És un dels drames de la nostra vida ser feliç sense saber-ho. No em contestis.
Ai.
Amb Susana Vallejo, que ens presenta aquell llibre meravellós, 9 dies en el jardín de Kiev. I havíem deixat una pregunta a l'aire, Susana.
Sí, sí. I a més, una pregunta que és la clau de la vida i de la felicitat, pràcticament. Uh-huh.
Bueno, la pregunta era si és un dels drames de la vida ser conscient o no de la teva felicitat.
No, la veritat és que això és molt, molt profund, i jo què sé, els budistes, no? El gaudir del present. Si tu en un moment que ho estàs passant bé, i que pot ser un moment tan simple com tu amb els teus amics prenent un vermut, o una Coca-Cola.
Home, i tant. És
o el que sigui. Només això, dius, no,
sí.
Mai més hi haurà aquest moment. I aquest moment és perfecte i el sol m'està fent ahir pessigolles a la pell i estic amb gent que m'estimo i estic a gust. És meravellós. I si ets conscient d'això, ja ets més feliç.
És que jo tinc a la meva vida, ho comparteixo amb tu i amb els oients, un dels meus... jo tinc diversos lemes o diverses frases que són com referència. I una és que no mai és quan ni què, ni on. És amb qui.
Ah, això també, clar. I si pots escollir el qui, això ja és perfecte.
Sí, això de vegades és complicat. Escolta, dins de les intrahistòries del llibre, el libro dentro del libro, podríem dir, el metallibre, descobrim aquest personatge que fèiem referència abans, Olga Ivana, la que trenca una mica amb els esquemes de la seva família, i és un dels temes que em fascina, no? aquest fet de trencar amb l'establert.
Aquesta és la protagonista de la història més important de totes, no? La que és una de les que explica Tatiana i el guardián del jardí. L'Olga Ivana Borisova és la filla petita de la família Borisov. Els Borisov són els que van construir el jardí, el seu no sé com es diu català, en català, tatarabuelo. No ho sé, no?
Jo tampoc. Mira, aquí hi ha el nostre servei... Besavi o contra...
Besavi. Va ser el que va construir el jardí. I ella, per suposat, i més és una noia del finals del segle XIX, principis del XX, sí. El seu destí és casar-se i tenir fills i ja està.
Sí, sí, sí.
I ella té alma d'artista, és veritat que ho has dit tu. I a més, coneix a un artista de veritat. I clar, al començament només són amics, que també és una manera d'explicar una història d'amor que no és la típica, no és una història d'amor, és una història d'amistat, i són amics. I tu com lector dius, ai, què passarà, no?, que són amics, i què passa més o no? I de sobte sí que passa. I com reacciona cadascú, bueno, pues ahí està la història del Jardín de Kiev. No ho explicaré.
No, és que n'hi ha que reservar, estem fent aquesta pinzellada perquè els nostres oients tinguin la percepció del que trobarà al llibre, però que vagi a buscar-lo perquè l'experiència de la lectura és fantàstica.
Saps que és quan estàs llegint el teu cervell, el que està fent és exactament el mateix de quan estàs vivint? Per això estem ficats a un llibre i ho estem vivint i plorem i això que dèiem de com moure, perquè el teu cervell no distingueix el llibre de la realitat.
Això també no tothom sap fer-lo, jo crec. Eh?
Home, i tant que no.
Perquè has dit, quan llegeixes, bueno, hi ha gent que llegeix com si estigués pelant patates, eh? Una cosa que... Però bueno, no, en aquest cas jo m'identifico prou. Mira, ara hem parlat d'aquesta relació entre Olga, Tatiana i l'artista. Després tenim la relació entre Sergei i el guardià del jardí. Tu creus que... perquè són una mica relació mentor.
Sí.
Una friki mami. Jo, com a friki papi, penso en Karate Kid. Jo sempre penso en la relació mentor-alumne. Tu creus que cada persona en aquest món necessita una mica el mentor que li digui la vida va un poco de esto?
Mira, nosaltres tothom necessitem un mestre, no? I hi ha també una dita que diu que el mestre arriba quan l'alumne ho necessita, quan ho ve, quan ha de venir, com Gandalf, que arriba quan ha d'arribar.
Ni abans ni després.
Ni abans ni després, efectivament.
Cuando toca.
I jo crec que tothom necessitem a vegades és algú que diu una frase i tu et quedes així com pensant, ostres... Quina veritat més grossa, no? És una veritat de la vida. I algú ho ha dit així com totalment, no? I sí, jo crec que tothom necessitem a vegades això, reflexionar també. Sí, reflexionar. I a més, el que dèiem abans, que aquesta vida de prises i de tot, que necessitem moments per pensar en les coses importants de la vida.
Tinc preguntes per avorrir, però seleccionaré un parell per anar acabant. Una altra cita que et rescato del llibre és una conversa entre dos personatges, una conversa així de senzilla, eh? Un li pregunta a l'altre, ¿te da miedo el agua? I responde, el personatge fa aquesta resposta, contigo no tengo miedo a nada. Clar, això ara es diu una mica persona vitamina, jo crec, eh? És a dir, un modo modern, això de persona vitamina, de descriure aquelles persones amb les que encaixem, amb que d'alguna manera...
Que estàs a gust...
Exactament, no et fa por expressar-te, ni ser, ni provar.
I és meravellós quan trobes alguna persona així que et trobes a casa, que no saps on estava la teva casa, però quan trobes alguna persona així dius, és la meva casa.
Tu lugar en el mundo.
Sí, exactament.
S'estem entenent molt, Susana, tu i jo.
Ja.
Disculpeu.
No morir, després,
ja ho intentaré, però no asseguro res. Hi ha una història que també m'ha agradat molt en la que apareix la figura de Déu. La figura de Déu. I crec que és extrapolable també per als no creients. I que al final crec que són les dues actituds que poden definir un caràcter. Jo crec que és una actitud molt bàsica, una o l'altra. Vivir exigint que tot sigui com jo vull, Jo li exigeixo la vida que això ha de ser així. I si no és així, visc en desagust en la meva pròpia vida. O viure agraït pel que tinc, pel que m'ha donat la vida, o Déu, o el que sigui. Em recorda aquella frase que se li atribueix a Albert Einstein, que diu que hay dos maneras de vivir, una como si nada fuera un milagro y otra como si todo fuera un milagro.
Sí, d'alguna manera és així, clar. És veritat que el que dèiem, un tema per reflexionar, que apareix aquí a 9 dies en el Jardí de Kiev, és precisament això, que moltes vegades estem demanant a Déu o a la vida coses i coses i coses.
O a l'altre, o al que tens al costat.
O a l'altre, també. I no ens parem a agrair el que tenim. Y el que tenim, que moltes vegades dius, oh, tengo, jo què sé, una casa, no, una cosa molt important, però que és, també és el que dèiem abans, són petits moments, cada petit moment, si tu ets conscient de la felicitat en cada pequeña cosa, de, mira, una aigua fresqueta que està bona, que bona, ja està. I si aprendes a gaudir de cada petita cosa, ets molt més feliç. I el sentit de la vida està allà, les petites coses.
Susana Vallejo, experta en comunicació. Aquestes són les seves reflexions i ho trobareu tot escrit d'una manera meravellosa, maca, sensible, fabulosa, amb elements de fantasia, amb humor, amb sensibilitat, en aquest llibre que ens ha presentat avui, que es diu 9 dies en el jardí de Kiev, petita o gran joia literària, que us robarà el cor, com jo crec que us ha robat aquesta entrevista, i si no, és que sou persones que llegiu com si peléssiu patates, eh? Perquè, clar, és així, una mica. Susana, moltes gràcies per visitar-nos.
Gràcies a tu.
I gràcies per la teva obra, per presentar-nos-la i per aquesta sensibilitat que has compartit avui aquí al Camins a Ràdio Estel.
Moltíssimes gràcies.
Convidadíssima perquè vulguis. Amiga del programa des de ja, si tu vols acceptar la nostra amistat.
I tant.
Val?
Aquí estarem.
Un plaer.
Ràdio Estel, la ràdio del teu Nadal. Ràdio Estel us desitja bones festes.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Aconsegueix per 6 euros el calendari 2023 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any amb textos triats pel periodista i membre de la comunicació del Sínode de Roma, Fernando Cordero. Compra la Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o deixes un missatge al 93 409 27 77 indicant nom, cognoms i adreça. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o un missatge al 93 409 27 77. Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat a base de vitamina C, zinc, coure i seleni que contribueix al funcionament normal del sistema immunitari. Aquest hivern pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i sol·licita Dinafen Plus o Dinafen Infantil a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2023. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
La teva festa de cap d'any començarà amb bona música mentre sopes, xerres i et prepares per l'entrada d'any. I quan el nou any ja hagi començat...
L'estrenaràs amb majúscules. Viu el teu cap d'any amb Ràdio Estel. Per cantar, ballar i començar el 2023 com es mereix, amb Ràdio Estel.
Ràdio Estel, Vic, 98.4.
Rafa Sanahuja.
El blau és el negre, el blanc és el plata,
sí.
I el groc és el daurat. Això és la químia.
Camins.
Ràdio Estel.
Una llum negra associada, diguem, a certes experiències. Hi ha una llum verda, i una llum vermella i una llum negra.
Realment és que...
I a la tradició també hi ha llum negra, eh?
Ah, vale.
Expliquem històries.
Bona vesprada. Avui és el torn d'una comunitat. Una comunitat que es retroba amb el que s'havia fet tota la vida amb els veïns dels pobles. Compartir allò que et fa falta. El projecte s'anomena Close Club. Últimament, una de les notícies estrella és la COP27, aquesta cimera dels líders mundials que intenten, o diuen que intenten, frenar l'escalfament global. Quan parlem de les tres R's que podem fer servir pel canvi climàtic, aquestes són reduir, reciclar i reutilitzar. Bé, doncs, la primera és reduir. Tots els experts coincideixen en que si no reduïm el consum, reutilitzar i reciclar no serveix de massa. És per això que un grup d'estudiants va crear aquesta comunitat on les persones poden deixar alguns dels seus objectes, d'aquells que utilitzes vegades comptades, i altres persones els poden tornar a utilitzar. D'aquesta manera es redueix el consum i també els residus. Amb nosaltres avui tenim dos d'aquests joves. Un d'ells no parla català, però el saludarem igual. Ell és Delphine Barrow. Bona vesprada, good evening.
Hello, good evening, thank you very much for having me.
I l'altre, que és el que ens contestarà les preguntes amb l'idioma que tothom entenem, és el Marc Pastor. Bona vesprada, Marc.
Bona vesprada.
Vale, doncs la primera pregunta és com funciona aquesta comunitat, de quina manera es deixen els objectes?
Vale, t'explico una miqueta. Som una comunitat que es basa en deixar-nos objectes a través d'un marketplace. És a dir, tenim una plataforma on la gent pot deixar i demanar coses a través de la xarxa de contactes, en aquest cas d'Instagram. Si necessites alguna cosa, pots enviar-nos un missatge a la nostra compte d'Instagram i aleshores nosaltres pengem un post a la comunitat de forma gratuïta. Si algú resulta que té el que necessites, contestarà i aleshores nosaltres el que farem serà organitzar la transacció. És algo molt, molt senzill. En el futur, el que volem fer és que la gent sigui capaç de construir la seva pròpia xarxa de contactes, no la nostra, a través d'una app, i aleshores a través d'aquesta app penjar els seus propis posts, les seves pròpies demandes. Però per ara ho estem fent d'una manera molt més senzilla a través d'Instagram.
I com va sorgir aquesta idea? No? En quin moment decidiu apostar per aquest projecte?
La idea ve de la persona que falta aquí, una altra cofundadora que es diu Clo, d'aquí ve el nom de Close Club, i durant l'estiu, al màster, a IES estàvem obligats a fer o bé pràctiques en una empresa o un curs a l'estiu on havíem de posar a prova una idea de negoci. Jo sabia que volia treballar, bueno, nosaltres sabíem que volíem treballar amb una idea de negoci i estàvem buscant idees. I un dia la Clo va presentar la seva idea a tota la classe i vam pensar que era una idea genial. Va funcionar força bé la idea i vam decidir continuar amb el projecte durant el segon any del màster. Cada cop la gent veiem que anava fent servir més Close Club i vam adonar-nos que podria ser quelcom que valgués la pena continuar després de la graduació. Realment ens agrada ajudar a la gent que vol ajudar altra gent i veus la generositat d'una comunitat que ajuda persones que són més coneguts que no pas amics, en aquest cas. I a part d'això, Close Club també evita que la gent compri coses que només farà servir una o dues vegades, estalviar diners i reduir, en aquest cas, la quantitat de material que consumim.
Per tant, aquesta va ser una idea que va sorgir al màster, per tant, ja fa un temps, no?, que funciona. Quant temps fa exactament i què s'ha aconseguit fins ara?
Va començar l'estiu de 2021. Però ha sigut més un treball a temps complet des d'aquest últim estiu, de l'estiu de 2022. Ahir així es van produir, per fer-nos una idea, al voltant d'unes 500 transaccions, i això es tradueix a evitar gastar 450 quilograms de CO2 en emissions gràcies a que la gent es deixés coses en comptes de comprar-les.
I creus que, bueno, creieu en general, no? Si falten negocis o projectes com aquests, per què són importants?
Doncs realment creiem que sí, especialment a Espanya. Hi ha plataformes per compartir al Regne Unit, a Suècia, als Països Baixos, però estan centrades en el que la gent vol deixar. Nosaltres ens hem donat compte que durant aquest temps que la gent no sap què volen els altres realment. Nosaltres mai hauríem posat a la nostra llista d'objectes unes puntes de tornavís o una fregidora, i tot i així ens ho han demanat. I l'important és que hem sigut capaços d'aconseguir-ho. Acceptar peticions de coses que la gent vol ens ha donat molt millor resultat a nosaltres. Les persones que deixen no han d'endevinar què és el que necessita la gent, ni fer fotos, ni penjar-ho al seu perfil, i els que volen alguna cosa poden demanar exactament el que volen, el que necessiten, en comptes de triar-ho dintre d'una llista limitada d'objectes. Per mi la importància d'aquest projecte és promoure la generositat entre la gent, ajudar els altres i en el procés reduir les emissions de CO2.
O sigui que és un procés una mica que s'ha anat construint també sobre la marxa, no? De les persones que han anat dient el que volen, el que necessiten...
Exacte, i... ha sigut alguna mica més de prova i error i, uh-huh. i veure què és el que la gent necessitava, què és el que la gent volia i anar adaptant una mica aquest negoci, aquest projecte a les necessitats de la gent.
Uh-huh. I abans has comentat que al final l'objectiu és crear una pròpia, que cadascú tingui la seva pròpia xarxa comunitària, que no, o sigui, que vosaltres deixeu de ser com els intermediaris, no? Aleshores, bueno, la pregunta era si només té una intenció d'ajudar el planeta i ajudar a crear aquesta xarxa, o si d'alguna manera creus que un projecte com aquest pot arribar a generar un negoci que doni beneficis econòmics?
Sí, és la pregunta estrella. Al principi nosaltres ara no estem monetitzant el negoci, però sí, hem pensat en possibles formes de fer-ho. I, òbviament, igual que ha passat fins ara amb com funciona el projecte, anirem també adaptant-nos a el que veiem que funciona i a el que veiem que no funciona. Per exemple, una forma de monetitzar-ho podria ser el transport. Si una persona està lluny d'una altra persona i volen contractar el nostre transport, allà nosaltres podem oferir aquest transport i treure un benefici a través d'això. També havíem pensat en si, per exemple, jo et deixo una cosa a tu, i tu estàs molt contenta amb el que t'he deixat i ho vols agrair, doncs podem oferir la possibilitat de que tu, per exemple, em regalis una ampolla de vi i a partir d'aquí nosaltres vendre aquesta ampolla de vi perquè passi d'una persona a l'altra. Altres possibilitats serien, per exemple, si a la teva xarxa de contactes no tens aquesta possibilitat de ningú té el que tu estàs demanant, també incloure tendes que puguin oferir els seus productes i, òbviament, són tendes, ho cobrarien i els vas treure un petit benefici a partir d'això.
I podria ser com també com una biblioteca, rotllo construir com un local i que les persones poguessin anar allà a agafar les coses i emportar-se-les, tornar-les al cap de 3 dies...
És una idea i no ho havíem pensat, però...
Mira.
Però encara et fitxarem per l'equip. Però el tema és que potser és... Jo necessito tu necessites una pilota i jo aquesta pilota la faig servir normalment.
Clar.
Aleshores, si tu me la demanes, jo te la puc deixar uns dies, però no deixar-la en un magatzem, al final jo perdria aquesta pilota.
Clar,
saps?
Clar,
és el
clar.
Que no volem, que és la persona que deixa continuï tenint el producte.
Uh-huh. I la gent respon a aquesta iniciativa? És a dir, teniu ja una comunitat gran? O quin tamany i mida de comunitat teniu? I creus que hi ha marge de millora?
Sí, al final és una mica el model de Facebook. Facebook va començar amb una universitat i es va anar expandint. Nosaltres vam començar a fer-ho a IS. Dintre d'IS va tenir molta acollida en el nostre any. Després estem ampliant-nos a altres anys d'altres cursos, gent que ha entrat després de nosaltres, i estem intentant expandir-nos també a altres universitats i veient quin resultat té, si té la mateixa bona acollida que ha tingut a IS o què. De moment la gent està responent positivament.
I ara m'estàs parlant d'universitats, no? Creus que són els universitaris les persones més conscienciades per formar part d'aquesta comunitat o creieu que es pot ampliar a altres grups d'edat o altres grups de persones?
Jo crec que la gent jove... sempre al final comença una mica amb aquests projectes i sí que és veritat que mai se sap, però creiem que potser sí que estan una mica més conscienciades, però crec que a poc està arribant a totes les edats, i cada cop veig més gent que està conscienciada amb aquest tema, sigui quina sigui la seva edat i la seva generació.
I quina estratègia esteu seguint com per captar nova gent en aquest projecte perquè participin? Ho feu només per les xarxes? Aneu pels llocs?
Ens estem movent bastant i estem anant, com t'he dit, a diverses universitats, estem fent contactes amb gent, estem venint a la ràdio. Totes les formes que se'ns puguin acudir per intentar ampliar i extendre aquesta xarxa, doncs seran benvinguts, són benvingudes.
I ara una pregunta així una mica més de cotilleo, que diguéssim. Quins són els objectes així que més s'estan deixant?
Els objectes que més s'estan deixant? Doncs mira, a l'estiu, un dels objectes que més demanda tenia eren ventiladors. La gent demanava molts ventiladors. Molts ventiladors, perquè aquest estiu ha sigut un estiu molt calorós. I al final no vam tenir suficient oferta per complir tota la demanda. Però era una cosa molt recurrent. O matalassos inflables, o inclús la gent demanava una casa a la Costa Brava, o per demanar que no quedi.
O sigui, que pot anar des d'un ventilador fins a una casa a la Costa Brava.
Això és el bo, que no tens una llista limitada. La gent demana el que vulgui. Si tens la casualitat de que dintre la teva xarxa de contactes algú té aquest producte, doncs el bo és que si està disposat a deixar-te i realment creu que és una persona confiable, doncs això. Una altra cosa que m'havia deixat abans per monetitzar és el tema de les asseguradores, dels seguros. Per exemple, si jo tinc una cosa que és molt valiosa i li vull deixar a algú, per exemple, que sé, tinc un Stradivarius, no és el cas, però tu vols un violí i me'l demanes, doncs jo asseguro aquest objecte per si li passa alguna cosa, i a partir d'aquí doncs nosaltres podem oferir aquest servei i treure un benefici també.
Aleshores, jo el que estic veient és aquest projecte té com dos vessants, no? La vessant comunitària de crear xarxa i tenir persones al teu voltant que et puguin deixar coses, i per l'altra banda, que jo ho he introduït una mica al principi, a aquest punt pel medi ambient, no? El fet de reduir. Ja per acabar una mica i per tancar, per què creus que és important aquesta reducció d'objectes i aquest pas pel medi ambient? O sigui, per què és important aquest pas individual que podem fer?
Home, jo crec que tot el que puguem fer per estalviar energia i recursos, perquè, com sabem, ens estem donant compte que el planeta té uns recursos limitats i que estem abusant moltíssim de comprar i comprar, i aquesta societat de consumisme de cada ara ve el Black Friday, tothom està boig mirant què és el que pot comprar, què és el d'això, i creiem que no estem preparats, la societat o el planeta no està preparat per tota aquesta demanda de la gent. Aleshores, si projectes com aquests que poden afegir un granet d'arena, de sorra, perdó, a evitar aquest despilfarrament de recursos, doncs creiem que és important.
És que, de fet, crec que va ser al maig que vam acabar els recursos de tota la Terra, ja, de per tot l'any, no? Aleshores,
sí, amb 5 mesos, 12, sí, no.
I aleshores, si la gent es vol posar en contacte amb vosaltres, ho fa per xarxes socials o com ho fa?
Tenim... Això ho porta més al fin. If they want to contact us, how is the way to...
Ara el traduirem, eh?
Find us on Instagram, Close Club, and you'll find one dedicated to your university, if we're currently there, or if we're not, message us on one of the other ones and ask us to come to your... to come to where you are.
Ell és el Finn Borrow, és un dels creadors d'aquesta comunitat, i ara el Marc ens traduirà una mica el que ha dit.
Sí, no, ja tenim una compte d'Instagram de Close Club. Estava preguntant si hi havia algun altre veto, però a partir de la nostra compte d'Instagram s'envia un missatge i a partir d'allà doncs podem parlar del que faci falta.
Doncs ja sabeu, si necessiteu un ventilador o una casa a la Costa Brava o qualsevol altre objecte que hagueu d'utilitzar només una vegada, us poseu en contacte amb ells i així podeu crear a poc la vostra xarxa per reduir aquest consum d'objectes. Marc Pastor és un dels joves creadors d'aquesta comunitat. Al seu costat hi ha el Finn, que no ha parlat, però que també hi és, i també és un dels creadors. El projecte s'anomena Close Club. I nosaltres què recollim?
Ràdio Estel.
Vols una societat més justa, lliure de violències? On dones i homes avancem conjuntament de la mà? On totes les persones cobrem el mateix, gaudim de drets i prosperem laboral i econòmicament? Cada dissabte a les 10 del matí, Plusvàlua a dones, amb Mireia del Pozo. Solucions concretes per un món millor, al costat de les persones. Els dissabtes a les 10 del matí, Plusvàlua a dones, a Ràdio Estel.
Encara que siguis de vidre, te'n recordes? I qui no? L'envàs on vas fa 10 anys. Des d'aleshores, cada dia més persones reciclem correctament les ampolles i els envasos de vidre sense tapa al contenidor verd. Un petit gest molt important pel medi ambient. Envasos de vidre al verd, cert. Perquè el futur del planeta encara és a les nostres mans. 10 anys després, reciclem més. Residuenvas.cat.
Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel també és podcast. I també és cançó italiana. Momenti della canzone italiana és el podcast de Ràdio Estel on només hi trobaràs això, música italiana, des dels anys 50 fins a l'actualitat, per conèixer Itàlia des de la seva música, les seves lletres i els seus intèrprets. Momenti della canzone italiana, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Coral Memorial. Columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel, Bossòst, 106.0. Camins.
Tota la llibertat per part de l'editor. Adelante.
Diré una cosa, gràcies a, sí, per donar-me aquest micro i a la llibertat que em permet.
Amb Rafa Sanahuja.
He de dir, i vaig a fer una... Avui estic molt espès de paraules.
Reflexió,
de
dir.
No, reflexió no.
Jo t'ajudaré.
Vaig a... Bueno, a fer una... És que no sé com es diu.
I altres persones que expliquen coses.
Vinga, va, la cua del lleó té una cua de leopardo, podríem dir, que és els minuts que ens acompanyaran fins ara, que ens portaran fins a les 9 de la nit. Això és Camins, això és Ràdio Estel, i aquest home que jo saludaré ara mateix és una persona que ha treballat aquest guió donant la vida, deixant-s'hi la sang, la salut, les neurones. David Serra, bona vesprada.
Bona vesprada.
Gràcies, Rafa, per estar amb nosaltres.
De res, acabo d'aterrar de Qatar.
Has estat
bueno,
en Qatar?
Per poder fer jo em documento bé, i aleshores per poder fer el guió com corresponia, jo m'agrada ser empíric i observar la gent, i aleshores he hagut d'anar a Qatar aquesta vegada.
Perfecte. Doncs és que no esperava menys, perquè això és una tasca professional com ets tu, professional.
Exacte.
Vam parlar aquesta setmana David Serra, va dir, bueno, què podíem fer? Digo, home, aquí al Camins som molt pro-futbol, per tant, jo crec que la fauna del Mundial, és a dir, sí, ja no els equips, sinó les aficions que segueixen els equips, seria molt interessant, i estic, bueno, amb moltes ganes d'escoltar-te, a veure com ens analitzes les aficions.
Sí, bàsicament serà això, dins de la originalitat que em caracteritza, parlarem del Mundial de Qatar.
Perfecte.
Però com deies tu, no, parlarem de les aficions, dels seguidors, de... Una miqueta, doncs, el que hem anat fent aquestes setmanes, tirant del tòpic, sí.
Home, clar.
S'ha de tirar del tòpic, sí. I amb el Mundial de Qatar com a protagonistes. La cançó, una de les cançons del Mundial de Qatar ja diu el que representa per mi el Mundial de Qatar. O sigui... Bé, és igual, no jutjarem la cançó, però li diuen
Paula,
música...
A la Paula li agrada.
Aquesta t'agrada, Paula?
Sí,
no, això no pot agradar. Tucutucatà, tucutucatà.
Pensa que és millennial.
Ah, Sí? Vols dir que els millennials els agrada?
Li agrada això i la Rosalía, no, no vegis.
Bueno, la Rosalía ho puc respectar, no. Jo sóc més de tradició, més del passat, prefereixo il·lustrar, il·luminar el futbol amb allò que sonava en altres mundials, que no hi ha ni punt de comparació amb això. Per exemple, aquesta altra. No, és...
És Naranjito?
Això és Naranjito. Molt bé. Futbol en acció.
Espanya 82, eh?
Sí, Naranjito. Per cert, descobert que Alfredo Di Stéfano era l'assessor esportiu d'aquesta sèrie de televisió.
Ah, sí?
Sí, sí, sí. I la veu, el comentarista...
Don Alfredo, Don Alfredo.
Alfredo. La veu que sortia comentarista era Matías Prats.
Home.
El pare, no?
El pare, el que feia els bous.
Exacte. Sí. Anem a fer, va, anem al repàs d'algunes de les aficions.
Vinga,
per països.
Ho desitgem.
Els 32, no.
No.
Perquè no tindria massa temps.
No cal.
Començarem per un clàssic, va. Què, ja sí, no? No és el tucu-tucu-tucatà.
Tenim a Brasil jugant ara mateix.
Sí, què fan, què fan?
Van 0-0 contra Camerún, però estan classificadíssims.
Com que 0-0? No, home, sí. No, si m'han dit que ha marcat Alves.
No, juga Alves.
Ah, juga
però
Alves.
No ha marcat. Estan jugant Dani Alves, però no ha marcat. Estan aquí collant la samba brasileña.
0-0.
De moment 0-0.
Un partit més divertit. Mira, és això, eh? Brasil se les dona sempre de fer el joc divertit, el jogo bonito,
sí.
Aquestes coses.
La lambreta.
Ja surten al camp havent guanyat el partit, quan encara no l'han jugat, i sí. L'aficionat és una mica això, eh? Sempre és la felicitat, la samba, la felicitat en forma de samba, vull dir... És a dir, seria Joan Clos multiplicat per 10.000. Una miqueta això. És el contrari del menos samba i más trabajo.
Exactament.
Que això va dir en el seu moment Emilio Aragón, no sé si recordeu sí, aquell sí. Gag, menos samba... Va, és igual.
Doncs ells ho faran, és más samba i menys treball.
Això sí, això és más samba i menos treball. Abans, durant i després del partit sempre van amb el timbal, amb el pandeiro...
A tope.
Amb el berimbau, que és un instrument musical brasiler, que he descobert.
El berimbau, vamos.
Doncs sí, això sempre, tocant, a punt, abans, durant, després... Només paren si perden.
Ah, aquí hi ha un...
Sí, 5 minuts i després hi torna la samba. Després torna la samba.
Fan 5 minuts de duelo.
De dol. Sí, de dol nacional.
I
apa, vinga, anem amb més samba. Anem per Alemanya. L'Alemanya, l'aficionat a Alemanya és el tio. Estem d'acord amb
el
això? El tio, perquè és alt, és més alt que els de la resta.
Ah, vols dir que...
Els alemanyots són alts, són generals, són entre nòrdics i alemanys.
Sí, molt van una mica hormonats, vols dir? Una mica.
Bueno, no sé, depèn de l'alemany o l'alemanya. Però no només són altius, sinó que s'hi senten molt superiors.
Sí.
Això ha acabat ja, ho hem vist en aquest Mundial i en l'anterior.
S'ha perdut.
Això s'ha perdut.
És una llàstima.
S'ha perdut aquella gran frase de Gary Lineker, que deia que el futbol és aquell esport que juguen 11 contra 11 i sempre guanya Alemanya.
Home, perquè va haver una ratxa gran que passava
molt
això.
Molt gran. Déu-n'hi-do.
Sí. Home, 4 Mundials tenen, no està malament.
No, si gens.
Sí,
això ara ja no passa.
Vale.
Ja estan ja trepitjant de peus a terra. L'aficionat alemany seria... I això he de dir que no és meu, és una aportació teva.
Gràcies.
És l'equivalent, i estic totalment d'acord, a l'aficionat del Real Madrid.
Sí.
Són... Parell, són com...
Jo dic que l'Alemanya és el Real Madrid de les seleccions.
Sí.
I el Bayern de Múnich, el Real Madrid alemany.
Alemany, sí. I el Barça seria el Borussia Dortmund alemany?
El Barça seria el Benafigos... en aquest moment, el Benafigos europeu.
La gran diferència entre Alemanya i el Madrid és que el Madrid guanya.
Sí, això és veritat. Però ells pensen que guanyaran.
Exacte, sempre.
Pensen que guanyaran.
Pensen que guanyaran, i per això és una afició doncs així com molt altiva, molt de gent seriosa, alta, sí. I de crit potent.
Exactament.
Anem per França. Li dedicaré poc temps a França, perquè tenen una de les pitjors lligues del món, la lliga francesa és això,
sí.
Juntament amb la de Qatar i la de San Marino, que també són fluixotes. I en quant a selecció, doncs, la selecció francesa fa la mateixa ràbia que el PSG.
Sí.
La mateixa, idèntica. És una selecció que ens fa ràbia.
Deixa'm que digui una cosa que em fa il·lusió dir-la. Puto PSG.
Ja està. Ara, anem per una bona, anem per una afició bona d'aquelles que valen la pena. Ja els heu identificat. Tenen fama de provocadors, tenen fama de provocar aldarulls, destrosses... És una fama merescuda, totalment. Abans de començar el partit, l'aficionat anglès es pren una gerra de cervesa.
Una.
De fet, no. De fet, se'n pren una per hora o cada mitja hora. I aleshores va en funció del nombre de cerveses en la prèvia del partit. Si ells comencen a fer la prèvia 10 hores abans, 20 van... cervesetes abans de, del bon partit, d'un partit de futbol. Aleshores, comença el partit, cervesa en mà, glob de cervesa. Glob anglès, eh? No és el... No, no és el teu glob, el meu no glob, el vostre. Glob,
no és un glob humil.
No, és un glob anglès.
És un glob ambiciós.
Ja, va, això és conegudíssim. Hi ha el glob anglès,
sí.
I els altres globs. Primer minut, glob, glob de cervesa. Primera gran ocasió del partit, sigui de qui sigui, eh? Glob de cervesa. Primera targeta, glob de cervesa. Segona targeta, dos globs de cervesa. Que és la segona. Mitja part. Doncs home, mitja part és tots els globs necessaris per acabar la gerra en qüestió, que no sigui començar la segona part amb la gerra començada. Per tant, hem de començar la segona part amb una nova cervesa.
Efectivament.
Gol d'Anglaterra.
Uau.
Ah, no hi ha glob, no hi ha glob.
A mi em fa gràcia, perdona, David, estàs llançat, però quan marca Anglaterra vam amb la cervesa, sí. I de l'eufòria es va sortint la cervesa.
Clar, ja no hi ha cervesa aquí.
Es va sortint la cervesa.
La cervesa es desprèn.
Es desprèn.
Ja no hi ha...
Plou cervesa.
Dins la gerra ja no hi ha cervesa. Guanya Anglaterra, la gerra prendre pel sac,
i si, més. I si perd? I si perd?
Perd Anglaterra, doncs fot-li a la cervesa, tu. Escolta, no, no ens quedarem aquí la cervesa i ens quedarem tristots. Anem a una altra cervesa per celebrar.
Per celebrar.
Anem pel Japó.
Japó.
Està de moda. Japó, sí. Està de moda.
Sí, sí. Per va guanyar, va, recordem que va guanyar Espanya ahir.
Espanya, va guanyar ahir.
Contra todo pronóstico.
Sí, 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 o no. Per sobre de tot, els japonesos és l'educació.
Molt.
Molt. Guanyen, saluden.
Sí.
I ho celebren. Però tampoc ens passem celebrant-ho.
No.
Després de celebrar-ho, saluden, s'abracen, però sense massa efusivitat,
no,
o sigui dit, eh?
No, no, no.
I saluden. Sempre.
Sempre.
Són molt educats, molt tradicionals. Mm-hmm. Ho celebren, això sí que ho celebren, eh? Perquè en el futbol tothom qui guanya...
No, ho ha de celebrar una mica.
Malta,
sí.
Que no guanya mai, però la resta de partits...
Sí.
Malta o Andorra, fins i tot, podríem dir. O les Illes Feroe, també.
També, també, probablement.
Acabada la festa, però, tot queda recollit.
Sí.
Tot queda net.
Això és flipant, eh?
És impressionant.
Hem vist imatges en aquest Mundial, sí, dels aficionats allò amb bosses recollint tot l'estadi.
Bueno, és com els catalans d'antes.
Tu t'imagines...
De fa molts anys, que era allò d'un paper terra. Us han recollit allò paper... que passava abans a la prehistòria de Catalunya?
Ni un paper
era
terra.
Ni un paper terra. Doncs una miqueta és això.
Jo crec que els espanyols, en aquest cas, els observem com si fossin marcians, eh? Perquè, clar, sí, nosaltres som clar. Una mica tot el contrari.
Tot.
El que pugui estar a terra, que estigui a terra.
Clar, perquè, home, que fa més festa, fa més celebració, no?
Efectivament.
Austràlia.
Què dius?
Sí, Austràlia és l'afició australiana és la gran desconeguda perquè fins ara no teníem massa a celebrar.
És veritat.
Jo pensava que Austràlia només jugaven a rugby.
No, tenen una selecció.
Tenen una selecció, sí, de futbol i fins i tot una de bàsquet.
I estan al Mundial.
I estan a vuitens de final, per això. Han passat a vuitens, però clar... Era una miqueta desconeixement de com celebrar-ho, perquè no hi estan gaire acostumats. Anem per Ghana. També
Ghana?
Sí, oh. És una afició que sempre està contenta, perquè sempre gana.
Tanquem la paradeta.
I després també tenim un país com l'Iran, que és una afició de l'Iran.
Oh, 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 oh.
Vinga, va, el següent. Aquests són els més grans de tots.
Ara.
Deixem... O sigui, no hi ha res millor que l'afició argentina. L'aficionat argentí és l'extrem. O sigui, no hi ha un terme mig. O l'equip és molt, 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 però molt, molt bo, o és una merda absoluta. Però no hi ha un terme mig a dir, mira, avui no s'ha ido bien... Bueno, hi ha argentins que parlen català. Avui s'ha anat bé, avui... Bueno,
avui és...
El resultat, avui l'empat, sí, no està malament. No, 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 no,
no, no, no, no.
O anem a cremar a la selecció o els fem déus, però no hi ha un terme mig. Es dona el fet, a més a més, que una mateixa persona pot... el bipolarisme amb les funcions...
En dos minuts, En dos minuts.
O menys.
En 30 segons.
Viuen el futbol amb molta passió, amb molta intensitat, però sobretot amb moltíssima, molta, molta, molta passió.
I especialment el Mundial, eh?
Home, clar. Clar, i a la Copa Amèrica. És molt important també per la Copa Amèrica perquè és l'únic que han guanyat, és important.
És veritat. Bueno, i van guanyar, han guanyat mundials de la mà de Maradona, de Diego Maradona.
És veritat, han guanyat mundials. Dos, no?
Han guanyat dos mundials,
El 78 i el 86.
Aquesta és. Mira. El de Maradona és el del 86.
Sí.
Doncs a mi, em flipa l'afició.
És brutal, és brutal.
Estan bojos.
Sempre canten, perquè tenen un repertori musical molt bo.
Bueno, és que porten la làbia argentina.
Exacte.
A la grada.
Sí, 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 són molt cantaires, sempre canten. També hem de dir que són els poetes del menyspreu i l'insult quan perden. ho vam comprovar amb Aràbia Saudita.
Totalment. A Twitter.
Les piulades que hi va haver.
Impressionant.
Era impressionant.
I a també... més, a mi m'encanta, perdona, David, quan fan la recontraconxa, sí, la requete contraconxa, sí, tu madre.
Exacte,
o sigui,
exacte.
Ja és...
el repertori va ser... I també és la hipèrbole en potes quan guanyen.
Oh, tope.
És això que dèiem, els extrems, doncs és això. I com dèiem, molt cantaires, perquè tenen un repertori. Sí, musicalment, la selecció argentina i el futbol argentí és per fer una llista d'aquestes de Spotify.
És màgic.
És a dir, l'Argentina... musicalment seria l'altre extrem que Espanya, on la riquesa musical es resumeix en això. És Manolo.
Manolo,
o sigui, Manolo, això ens porta a parlar així ràpidament, diríem de... A veure, l'afició espanyola no és l'aficionat de la selecció espanyola, és l'aficionat de la Roja.
Sí.
És que això ja la resumeix, és la Roja.
La Roja.
És Espanya! O sigui, és ¡Vamos, España!
La sempre fúria.
Criden. És la fúria, és la raza, sobaco, la raza roja.
És el sobaco de Camacho.
Exacte.
Una imatge que us regalo, amics oients.
I l'originalitat dels càntics d'Espanya és el... bueno, és el oe, 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 i a la por ellos.
I lo, 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 lo,
sí. Mira, aquesta cançó no és Manolo del Bombo, és Manolo Escobar.
Que
viva Espanya. La cançó d'Espanya del Mundial... No, no.
Ah, no?
La canció del Mundial 82.
Tremendo, incunable.
I aleshores, dins d'aquest, així, ràpidament diríem que hi han... dins d'aquest grup de la selecció espanyola hi ha els catalans que no ho reconeixeran
aquest
mai.
Aquest és un tema espinós, eh?
Sí, és el catalanet aficionat de la Roja. És aquest petit grupet, clar, és el català que somia en espanyol. No reconeix, somia en espanyol i ell no ho reconeixerà mai. I canta la por ellos y a l'OE en somnis. Així, o com l'Aznar parlava català, amb la intimitat.
Intimitat.
Eh? Però no, només és allò que dic, no, jo no vaig a Espanya. Perquè a Espanya no m'interessa, no em representa Espanya. Dius, cony, sí, Corea del Sud et representa i... no,
Gales, Gales.
Sí, jo veig més els partits de Bèlgica, d'Holanda...
Gales ens agrada molt.
De Gales també, sí. D'Alicia Feroe també el miren aquests. Però Espanya no, Espanya és aquella català garri que va amb el puny apretat a dins de la butxaca celebrant els gols, però no ho expressa.
Volia rematar-la amb alguna cosa?
Ah, sí, volia rematar amb la gran sorpresa d'aquest Mundial, que són els comentaristes. M'encanten les comentaristes de la televisió espanyola, sobretot Iniesta i el seu entusiasme, i Marchena. I després el gran descobriment, que és Mariano Rajoy. Em quedo que amb aquesta frase.
Endavant.
Amb lletres daurades. Costa Rica, això ho va dir Rajoy, va escriure Rajoy. Costa Rica és Costa Rica i Alemanya és Alemanya. I Alemanya me dio la razón. Jo
doncs,
penso que això no cal dir res.
Si Alemanya et dona la raó, és que tens molta raó.
Exacte.
David Serra, moltes gràcies.
Adiós.
Tenim temps, eh? O sigui, podem fer un cafè, relaxar-nos i ara us faig el comiat tranquil·lament. Perquè estem a punt d'arribar a les 9 de la nit i fins aquí el Camins edició nadalenca enllaunat com un melocotón intenso amb Ferran Capdevila a la producció, Carla Buigas i Pere Juventí Balcells que ens acompanyen habitualment a la redacció. Maria José Mendoza és la que porta les nostres xarxes socials i tenim una clau, la clau de tot plegat. Paula Moreno, a les vies de so i al muntatge musical. Nosaltres tornarem aviat, no us penseu. La banda de Camins tornarem a dir-vos bona vesprada dissabte amb un nou programa nadalenc enllaunat. Per tant, si TH no ens enverina els raïms de cap d'any... bueno, no, que encara no els haurem pres. Pues el dinar del dia de cap d'any ho tornarem a fer. Això vol dir que tornarem a fer Camins. Cuideu-vos. sóc aquí, eh? Cuideu-vos. No s'acaba mai aquesta cançó, eh? Va, cuideu-vos.
Quan acaba el dia, comencen els camins.